Són les 10 del matí.
Ràdio Rubí, notícies.
Bon dia. L'acte de cloenda dels 100 anys de representacions dels Pastorets del Casal Popular inicia la nova temporada estable del Teatre Municipal La Sala. Serà el 15 de març a les 6:30 de la tarda. Títols d'èxits com Les Mans o L'Imperatiu Categòric compartiran cartell amb espectacles que aposten pel talent local i propostes consolidades com el Cicle Gaudí, tot plegat en la recerca i consolidació de nous públics. La programació d'aquest semestre inclou una desena d'espectacles que volen apropar a la ciutadania unes arts escèniques de qualitat i en diversitat d'estils. A més, dins del suport que des del Consistori Rubinenc que es vol donar al talent local i també juvenil, la sala acollirà el divendres 4 d'abril una sessió gratuïta de curtmetratges i representacions teatrals de joves artistes locals. Àngel Miguel és el director del Teatre Municipal.
Qui sap si d'aquests joves que surten en aquesta foto i que no estan aquí, doncs algú doncs, pot arribar a fer o bon cinema o bon teatre, o bones arts escèniques. Llavors ens sembla que tot i que sigui un experiment molt a les beceroles, molt al començament, no deixa de ser important perquè ells han tingut la necessitat de començar a crear coses. I a partir d'aquí, del futur, no saps mai on arribarà, però que a l'Ajuntament, en aquest sentit, els ha de recolzar.
Les entrades i el calendari complet de les noves propostes previstes a la sala els podeu consultar a la plataforma de venda d'entrades Cubin. I més cultura, perquè el Museu Vall d'Honrat ha publicat la 8a edició de la seva col·lecció de contes infantils. Es tracta del títol Pontsirac, l'àngel de cristall, i explica la trajectòria i la tècnica d'aquest escultor que té exposat al Museu Rubinenc bona part de la seva obra. Com la resta de la col·lecció Històries del Museu Vall d'Honrat, aquesta última referència està escrita per la Núria Julià i dibuixada per l'Helena Boixader. L'objectiu és el mateix amb el qual es va iniciar la proposta l'any 2022, apropar la història de Rubí i els museus als més petits d'una manera clara i divertida. Sentim Júlia.
Estan escrits amb rodolins, és una lectura fàcil per llegir. També va bé per les persones que arriben al municipi, que són nouvingudes, perquè puguin aprendre el català. I, bueno, és una manera que els nens explorin també els mons màgics, que adquireixin valors, que estableixin un lligam amb els pares i amb els avis, tot i expliquin els contes, i també per propiciar un ambient de tranquil·litat al dia.
El museu publica cada any dos d'aquests contes infantils. Fins al moment, la col·lecció ha tractat temes com la Rierada del 62, la tradició vinícola de la ciutat, el fons del Museu Vall d'Honrat o la saviesa de la gent gran. La pròxima edició sortirà aquest setembre i es dirà El secret del fullet, un conte sobre les tradicions de Nadal. I en informació general, el conjunt mallorquí Antònia Font ha desfermat aquest dilluns l'alegria del públic del Liceu de Barcelona en el darrer concert de la seva gira de teatres. Durant més de dues hores, la formació ha regalat als assistents un recital que ha incorporat els temes del seu darrer treball.
T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
En esport xerrarem de només una victòria en futbol de tercera catalana i en waterpolo. Toni Bravo.
Derrota tant dels nois com de les noies del Club Natació Rubí. L'equip femení perdia la piscina del Sant Feliu per 11-7. Continuen ocupant la darrera plaça de la divisió d'honor empatades amb el Real Canoe a 5 punts. Els nois també perdien a la piscina del Club Natació Catalunya. En el seu cas, per un ajustat 10-9. Continuen penúltims, empatats a 9 punts amb els Cuers, també el Real Canoe. Pel que fa a tercera catalana, el grup 7, derrota de la penya blaugrana Ramon Llorenç per 0-1 en el seu enfrontament amb el Badia del Vallès. Baixen a la 11a posició i sumen 4 derrotes en els darrers 5 partits. L'Olímpic guanyava Can Fatjó el seu duel contra l'Escola Pia Terrassa per 4-2. Continuen segons, amb 7 victòries seguides. I pel que fa al grup 13, derrota del filial de l'Olímpic al Camp del Moja per 2-0. Baixen a la 5a plaça i ja fa 3 jornades que no guanyen.
Més informació en una hora. No marxin, que arriba la tertúlia.
Sí. Serveis informatius de Ràdio Rubí.
Vinilo, espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico. Sonido Vinilo, todos los lunes de 1 a 2 del mediodía y en remisión los martes a las 3 de la madrugada. Bienvenido. Sonido Vinilo con José Verde.
Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,7%.
Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre...
Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.
Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express. Amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80. I on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.
Fórmula Rubí Clàssics. Fórmula Rubí Hits. Rubí Urbano.
Está con mi me queda guay, enseñando la cinturita. Desde su coche me pita, como mira yo sé que flipa.
Fórmula Rubí Dance.
De dilluns a dijous a partir de les 12 del migdia, Fórmula Rubí Live.
Clàssics, hits, urban, dance.
La videoradiofórmula definitiva amb els hits d'ara i de sempre.
Bon dia, són 9 els minuts que passen de les 10 del matí. Ja sabeu que esteu sentint el Rubí al dia, un programa que comencem a les 9 amb la Patri Díaz i que a partir d'ara doncs, canviem de presentadora i jo em poso al davant d'aquesta tertúlia i després l'Hora Més Magazine d'aquest espai d'avui dimarts 25 de febrer de 2025. Pep Adelantado, què tal?
Una mica cascat, però bueno...
És que tenies una mirada que dic...
Sobreviurem, sí, penso.
És un refredat, o...?
Va, és el refredat.
El refredat.
El refredat que viu en mi. No és que el tinc, m'ha agafat un refredat, no. Mm. Viu en mi, està...
Bé, les malalties en aquesta època que canvien el temps, que si ara en teoria de fer fred i fa molt de calor, però després hi ha uns dies que plou...
Pues deu ser això,
i el Manel, el disculpem, pobrissó, que està malaltó també, ho dic per això, per lligar temes. No sé si ens està sentint, però una salutació, Manel, t'esperem la setmana vinent. El José et saluda també, com ho tiene que ser. Però bueno, aquí continuem, els que estem. Josep Milà, què tal?
Hola, bon dia.
Bon dia.
Jo ja vaig deixar la grip i la bronquitis la setmana passada. Ara espero que migui una altra. No, que va, que va.
Ilusión todo.
No, bueno.
Tu està preparadíssima. Ja.
Bé, el José també ha estat malaltó. Avui li donem la benvinguda. Estàs bé, José? Sí?
Ens alegrem molt que el José estigui...
perquè és que...
estigui en perfectes condicions, perquè...
anem caient tots, eh?
És un personatge històric.
Ai, que cosa más grande!
Vaja, i a més històric, cuidao.
Sí, sí.
És el més jove que tenim aquí.
No, jo ja parlo de cara al futur i tot.
Ah.
Serà un personatge que passarà la història.
I porta 10 anys, com estava dient. 10 anys ja? Buah. És que passa el tiempo que no te das cuenta.
Sí, és que...
Déu-n'hi-do. Sí, sí. De fet, mira, ara fa 5 anys del primer cas de Covid, parlant també de malalties, sí. I han passat 5 anys ja.
Sí, sí.
Sembla mentida. Jo encara no m'ho crec.
Sí, mira, hem passat un Covid. Jo sempre he dit, hem passat un xarrampió, però no, va ser un Covid. I un Covid que ningú s'esperava el que passaria. És sorprenent, eh?
No,
sorprenent.
No, ningú...
Si algú hagués tingut d'inventar què passaria amb una epidèmia d'aquestes, la imaginació no donava per veure què és el que va passar. Tots tancats, tot el món, eh? Tot el món tancat a casa. Això és inaudit.
Ja me'n recordo, jo quan vaig acabar... quan es va acabar allò, la clausura aquella que va dictar el govern, que això va ser el març.
El març? 15 de març, si no m'equivoco.
El 15 de març van poder sortir tal i qual, vaig haver de fer rehabilitació. No va de conya. No em podia... O sigui, els braços no podria aixecar més que això, fins aquí. No podia... Fotia un mal que d'això. Vaig haver d'anar a la clínica, 10 classes de rehabilitació amb coses d'aquelles elèctriques i tota la història, perquè no podia... Estava mort, bueno, mort.
Hola.
Immobilitzat totalment. Ja. No, vaig estar a casa, amb el sofà, assegut a la cadira, a la taula allà fent coses, trucant per telèfon, això sí que ho podia fer, perquè em vaig connectar l'ordinador del despatx amb el de casa.
Mm.
Bueno, i treballava des de casa, però assegut en una cadira, sense moure'm. I això, vull dir, em va costar... Bueno, ja et dic.
Aquestes van ser seqüeles que, diguem que, vas poder remetre, d'alguna manera, no?, amb aquesta rehabilitació.
Sí, sí.
Però sí.
Sí
que hem de dir, i de fet no seria la primera vegada que ho comentem, que la pandèmia ha deixat rastre...
De tota mena.
Sí, exactament, però, de tot tipus.
Hombre. Però el més greu és que no n'hem après. I això, i ara ho dic com a arquitecte. Durant la pandèmia, durant els dies aquells, recordo debats i fòrums entre nosaltres en els que dèiem haurem de canviar les lleis que fan respecte al disseny dels habitatges, haurem de parlar de com redissenyem els barris, haurem de fer que tots els habitatges tinguin unes bones terrasses, que tinguin uns bons espais col·lectius per poder sortir a passejar i bé d'això. No n'hem après gens.
No.
Ens hem quedat igual. Ningú se'n recorda de que hem passat una pandèmia i he de dir ben clar que el món del disseny, de l'arquitectura, els arquitectes són lliures de dissenyar el que vulguin, però el que paga és el que mana i és el que diu, jo vull que tu facis un pis petit i que la terrassa no hi sigui perquè em descompte no sé quan i deixo de guanyar no sé quan. I això és una de les coses que en el seu moment... En aquells moments comentàvem que s'havia de regularitzar per millorar, vaja, per millorar. I no s'arriba, no s'ha fet res, eh? Estem igual.
Ni es farà.
Ni
es farà perquè, vull dir...
Ens queda tocar el...
El professional mira les coses des de la seva perspectiva professional, avantatges, inconvenients, d'una forma de fer un treball. El del calet tant se li fot.
Sí,
el caler el que vol és rendibilitat. I ja està. Ell s'ho mira des d'aquest punt. I tu li dius, escolta'm, aquí aniria bé poder fer una terrasseta perquè puguin sortir i prendre... No, tio, aquí no, aquí fem una cosa, aquí farem una habitació més. I ja està. Bueno, pues va així. I mentre la gent vagi així i pensin
però,
i això no, tiri endavant, doncs pues no.
Però hi podria haver una Generalitat.
Ah, sí, clar.
Tenim un decret. Tenim un decret d'habitabilitat. Ja. El decret d'habitabilitat, avui, si no el compleixes, no et dona la cèdula.
Sí.
Evidentment, doncs, aquest decret d'habitabilitat podria... és molt fàcil, redactar 4 o 5 articles que diguessin, doncs mira, d'ara en endavant els habitatges hauran de tenir 10 metres quadrats de terrassa. D'ara en endavant els habitatges hauran de tenir, cada 10 habitatges hauran de tenir un espai col·lectiu perquè d'això. Aquest, això, tan sí, senzill, sí. Tan senzill, i amb la quantitat de ments pensants que han passat pel Departament de Territori, a ningú se'ls ha acudit. Jo sempre
sí, he dit, que se'ls ha acudit.
O que són uns ineptes,
sí, no interessa,
o que són uns ineptes, o que estan, o que són una mica egipcis.
Sí,
saps què vol
sí,
dir?
Sí, egipcis, sí,
no?
Sí, sí.
Potser sí que tenen terrassa i què totes va? Aquestes coses.
Ells, amb ells a casa seva, sí.
Clar, per això
però,
ells tenen.
Però es tracta de que ho tingui tothom.
No, només quatre. La pràctica, o sigui, la teoria està molt bé, però després la pràctica...
Sí, sí. El problema és que aquí cada un va a la seva...
Això em referia.
Bé,
i
però...
com dèiem allò a l'últim, saps? No, ja... Bueno, ja, és la fórmula de vida que s'ha establert del sistema i no crec que puguem canviar massa. Bueno, i ara tu em fotràs el discurs, però no, dic que no...
Que sí, que sí que es pot canviar.
Sí, es pot canviar, però...
Hem d'apretar perquè es canviï.
Sí, apretar tot el que vulguis.
Ara, encara que sigui des de la tertúlia de Ràdio Rubí.
Encara que sigui des de la tertúlia.
El que passa és que un té una... Té un límit d'edat i quan apretes, faria il·lusió veure que has mogut alguna cosa. I jo tinc la sensació de que... quan me'n vagi, hauré mogut molt poca cosa. I apretat, eh?
No, però bueno... Ja saps que sempre et diré, no deixis d'apretar. Jo sempre et diré això.
Bueno. Això està molt bé, bueno, clar
sí,
que sí.
Sí. Però bueno, en qualsevol cas, és això. Algú hauria de pensar, i a més se'ls paga perquè pensin. Se'ls paga. Amb aquests senyors que haurien de dictar aquestes lleis i fer aquesta normativa i tot això, els paguem nosaltres. Tenen un bon sou, pagat per nosaltres... no està de més que pensin una mica amb els que paguem, no ho sé. Vull dir, que és el mínim que hauríem de fer, no? Però, clar, no. Solen mirar més aviat amunt que no pas avall.
Sí.
Sí.
Com deies, Josep, no n'hem après amb el tema de l'arquitectura, en aquest cas, però la pandèmia em va afectar altres qüestions vitals, com per exemple la salut mental. O sigui, això és evident.
Sí també.
Totalment.
També.
Hi ha tantes disciplines que ha afectat la pandèmia i que no ens ha, i que no hem corregit, que, bé, aviam, els humans són masells de mena.
Sí.
I la maselleria... només jo moltes vegades explico que necessitem que algú ens doni, ens foti un cop de bastó. Dius, ostres, això ho dius? Sí, mira...
No n'hi ha hagut prou amb la pandèmia?
No, perquè el cop de bastó l'ha de fer, el que regula, el que diu, escolta, hem de tirar cap aquí o hem de tirar cap allà. Jo sempre poso un exemple. La gent es pensa que sortir al carrer abans de les 10 del matí a netejar la seva part de vorera era un costum molt ben apresa de que antigament els avis feien i els seus pares dels seus pares. No és veritat, això. Això ve de que els ajuntaments no tenien prou pasta per netejar els carrers i van fer unes ordenances, sobretot a l'època dictatorial, les dues dictadures, sobretot les dues dictadures, en les que obligaven a que abans de les 10 del matí cada veí tenia de tenir net el seu tros. Llavors la gent s'afanyava abans de les 10 del matí a netejar el seu tros. Què passa? Que la gent se no va oblidar de que això venia d'una ordenança I, i tothom es va pensar que era un costum, una bona costum.
Una bona costum, sí.
Quan en realitat havia sigut una normativa que al començament ningú hi estava d'acord. Per tant, hi ha... dic, ostres, dir això així, imposar una... Doncs sí, de tant en tant s'han de fer accions que pel col·lectiu van bé, però que no sabem entendre d'entrada perquè individualment no les entenem. Però pel col·lectiu després te n'adones que funciona. I aquest tipus de normatives, qui diu normatives diu altres coses, no passa res si es fan. I aquest és un exemple claríssim. Doncs hi ha la tira d'accions que es podrien fer i que no n'hem après. Per això dic allò de la masellaria. El masell és el que no se'n recorda de les coses.
De totes formes, segons dius tu, m'imagino que aquesta normativa deu estar vigent.
No, això ja... Aquestes ordenances, per exemple, jo recordo una ordenança aquí a Rubí, de l'any 40 i tants, que s'han d'anar aprovant periòdicament. Si no prescriuen, i en el moment en què, per exemple, l'Ajuntament ja té un sistema, un servei de neteja propi, llavors automàticament aquesta ordenança, que ja està exaurida des dels anys 60, desapareix.
Vale.
Sí, vale. Però, escolta, qui diu això en diu d'altres, en podríem fer d'altres, eh?
Sí. No, jo deia perquè dic, sí, una altra cosa és fer una normativa i controlar que es compleixi aquesta normativa, no?
És que no té
una
sentit.
Una normativa, ja l'hem fet, ja està previst. No, està previst, sí, però...
I t'ho diu un que de jove les normatives les odiava, i encara les odio, eh? Perquè, esclar, perquè penses, home, tots tenim prou consciència com perquè, sense necessitat de normativa, fer les coses bé.
A mi em passa una mica el mateix, i de jove encara em passava més, i recordo, jo treballava en una empresa... Estava delegat a Vilanova i la Geltrú, i aquesta empresa tenia 96 delegacions a tot Espanya. I quan hi havia algú que fotia una cagada, algun delegat que fotia algun disbarat o alguna cosa, enviaven una circular a totes les delegacions. I a mi cada vegada que rebia la circular m'agafava una mala llet, perquè deia, si jo ho foto bé i la majoria ho fem bé, que agafin aquest senyor, concretament un, que era de Cadis, que agafin aquest senyor de Cadis, els facin seure, li expliquin amb ell, li diguin el que li hagin de dir, i no em diguin a mi que faci el que estic fent cada dia. M'entens? O sigui, amenaçant per dir alguna cosa, posant una normativa per el que feia jo i tots els altres cada dia. Llavors, això... perverteix una miqueta la raó de ser de les normatives. Hi ha coses que s'han de fer per normativa, de tipus general, i hi ha coses que, si es produeix un tema en concret, s'ha d'agafar el responsable d'aquell tema i se li ha de dir i posar-hi ordre i ja està. No sé, i amb això que dèiem, doncs és el mateix. Dintre de l'administració hi ha d'haver una persona que se'n cuidi d'aquestes coses i se l'ha d'agafar i se li ha de dir, això què? S'ha d'enviar una patrulla per vigilar si es fa aquesta feina bé o si es fa allò, doncs escolta, doncs envieu-la.
Això va implícit en el nostre país, eh?
Ja.
Jo, que he tingut oportunitat d'estar temporades a Finlàndia, és sorprenent la conscienciació que tenen aquells ciutadans de que s'ha de complir les normes.
I tant.
Pots estar en un semàfor en vermell de peatons, on durant hores no passa cap cotxe, hores, i la gent parat, i fins que no es posa verd, res. I qui diu això et diu mil coses més. Ho tenen... va implícit en la seva manera de ser. No se'ls hi acut, és que ja no els hi entra ni en la imaginació dir... em puc saltar la norma perquè no passa res. Ni se'ls hi acut. No, perquè tenen clar que el compliment fa que el col·lectiu funcioni.
Sí.
I aquí l'esperit egoista és el que fa que el col·lectiu no funcioni. És un problema de visions massa...
problema una mica de caràcter, també.
Individualistes.
I de caràcter, massa, també.
Sí, l'individual i el col·lectiu xoquen. I aquí preval l'individualisme per sobre del col·lectiu.
Mira, tinc un parell d'anècdotes ràpides. Una... Un diumenge al dematí anava pel carrer Mallorca, Barcelona, i no hi passava quasi bé ningú.
Té a veure amb els patinets, pregunto.
No hi havia patinets. Vale. Paro en el semàfor i tot just quan canvia el semàfor de vianants, de travessar, el de darrere em pita. Pava. Jo espero que surt, posi verd i arrenco. El semàfor següent, ho tornem a donar, la mateixa comèdia. I quan arriba el tercer semàfor, abans de que em digui res, paro en el semàfor, baixo del cotxe i li dic, a vostè què li passa? No, que, però és que està el semàfor vermell? Està vermell o no està vermell? Era un home gran. Jo pensava, hosti, si fos un nano jove d'aquests que... Però no, no, era un senyor gran que l'exemple que podia donar als seus fills si anessin en el cotxe era de que el semàfor, en un moment que canvia el d'això... Aquest és una de les... d'això. I l'altre, amb una festa d'un col·legi, feien una cua perquè els donaven xocolata i melindros i tal i qual, i bueno, tots a la cua, i d'això. I llavors, dos nanos, surt un d'allà i li diu, amb els altres que estaven a la cua, diu, yo me colao, que soy más inteligente. I li vaig tocar l'esquena, no, tu no eres más inteligente, lo que tienes la cara muy dura. Perquè vaig dir, home, o sigui, ser intel·ligent és fer el que no has de fer. Si 100 persones a la cua i tu ets més intel·ligent perquè t'has colat. Home, tio,
mira,
aquesta sensació de que això va, com a mínim, va més, no va menys.
No s'arregla això.
No s'arregla.
Històricament, el nostre país sempre ha tingut la literatura...
Sí, sí.
Los pícaros.
Picaresca.
Els grans clàssics són...
I la picaresca... Altres... Aviam, m'he torbat una mica, però mira, com que això de la picaresca és molt nostre, a veure si també hi havia picaresca en països nòrdics. Es veu que també, però excepcional. O sigui, allà ho tenen com una cosa excepcional. Aquí no, aquí és com un valor afegit.
I tant.
Aquí el picaró... I a més, la picaresca s'està portant... Bueno, i perquè no fa falta posar massa exemples. Des de tots els nivells, a tot arreu. És més, el que no és picaró, queda el tracten de tonto.
Sí.
Quan en realitat la picaresca és un defecte. I això no ho acabem d'entendre. Pot haver la picaresca graciosa, per dir alguna cosa, però llavors es tracta de fer una broma, no d'afectar el col·lectiu.
Així és.
Pues así estamos. Jo pensava que tenia a veure amb els patinets, perquè com que demà hi ha ple i hi haurà una moció que va al respecte d'això...
Patinets...
Josep, posa una cara com...
Sí, aviam...
Sí, lo vamos a hablar, pero...
És que no, però és que això dels patinets cau pel seu propi pes. Aviam, és més, sempre... Els legisladors sempre van tard...
Ai, no, demà no, perdó, que avui és dimarts, és dijous.
Dijous. Sí. Els legisladors sempre van tard respecte a la societat. O sigui, fixeu-vos que en tot, quan hi ha des d'una estafa un incompliment d'algú, la legislació no es canvia fins que no han passat coses grosses. Amb els patinets, jo aquí a Rubí no sé si hi ha hagut algun mort o no ho sé, em sembla que no, gràcies a Déu. A Barcelona sí.
Sí.
I he de dir ben clar que els patinets estaven deixats anar de la mà de Déu, que diuen, i que s'han de regular
sí.
D'una forma similar. S'han de regular d'una forma, diguem-ne, doncs normal, que el que porta un patinet sàpiga que a partir de 10 km per 10 és molt, A partir, en contra del que es pugui semblar, una velocitat de més de 10 km per hora pot matar una persona, encara que no ho sembli.
Sí. Sí.
Imagineu-vos que van a 30. Doncs hi ha una colla... I qui diu això de la velocitat, diu segons per on passen... I tot això...
I anar fent eslàloms entremig de la gent per la vida de vianants i tot això...
Tot això, jo estic totalment d'acord en que es reguli... La paraula regular, ja tornem a estar allò normativa. M'és igual. Una de les coses que no m'he torbat a mirar la moció, perquè encara no l'han feta pública, l'han anunciada... Però una de les coses que sí que jo apuntaria, i això és una proposta que he fet sempre, no l'he fet ara, no amb els patinets, sinó ja la feia quan hi havia cotxes i quan hi havia bicicletes i quan hi havia petons, vianants, és que la gent faci reciclatge d'aprenentatge, de coneixement. Nanos d'aquests que van amb patinet, que se'ls obligui a tenir, no diré un carnet, però que tinguin uns coneixements mínims de com es porta mecànicament, de com afecta quan va en una zona que hi ha persones caminant, com qui ha de tenir prioritat davant d'una cosa d'aquestes. Tot això sembla com si tothom ja ho tingués de saber, i no ho saben. És que jo més d'una vegada Els he tingut amb algun d'aquests que et passava al costat i dius, ostres, si em giro em mata,
sí.
perquè d'això. I pobre nano, me n'adonc que el tio nano, nena, és igual, no sap que allò pot ser perillós, no ho sap,
ja.
Perquè si ho sapigués, ojo, després hi ha el que se la salta, com sempre.
Sí.
Però els que no ho saben, aquests, una formació els diria la mar de bé.
Sí.
I em sembla a mi que la normativa que es vol aprovar, no sé si porta acompanyat algun règim, la paraula sancionador no hauria de ser, un règim educador, que seria l'essencial,
sí.
Anar per les escoles ensenyant què passa quan vas pel carrer i tot això. Això seria essencial per mi. Vaja, quin tant % de problemes reduiríem? No ho sé. Però aquest és el primer pas.
Se'n reduirien, sí, sí.
De moment, perdó, del que jo sé, volen fer operatius especials de control i sancions per reduir el que diuen indisciplina diària i millorar la senyalització viària i campanyes de comunicació, que
bé,
no sé si són la comunicació de les multes i tot plegat, de les sancions, i sensibilització ciutadana, que podria incloure aquí una miqueta d'educació vial.
Aquí és on es podria incidir, però al tanto, perquè estem massa acostumats als titulars i després a l'hora d'executar-los, no s'executen amb contundència. Executar vol dir campanya de sensibilització. No n'hi ha prou fent una campanya a les xarxes, no. Seria campanya de sensibilització, vol dir instituts, vol dir associacions, vol dir la vida civil.
Ah, sí, sí, sí.
I això massa sovint estem acostumats a que no ens belluguem de la nostra bombolla. I la bombolleta des del despatx o des del pla de comunicació, doncs, noi, és massa tancada.
Sí, bueno, és aquest el problema, és que en la llarga tot s'acaba solucionant amb sancions. I no és així, és això. S'ha d'educar la gent i evitar les sancions, que segur que, com tu deies, en el que fent uns cursets, donant una preparació, administrant les escoles, no sé, vull dir, preparant a la gent, segur que hi hauria un, no sé, un 85%, per dir alguna cosa...
El que sigui,
que millorarien, o sigui, assumirien aquesta decisió. I després sempre hi ha aquell 15% o 10%, que, bueno, sempre fa el que li dóna la gana.
És inevitable.
Aquest és inevitable. Si aquest s'ha de sancionar, se sanciona. Però establir la base de la solució en base a les sancions, no.
És insuficient.
És el... diguéssim que les sancions són el recurs per la indiferència davant d'una normativa, davant d'una preparació, davant d'un ensenyament i tal igual. Llavors, si la gent no assumeix, vale, se sanciona. Però això és més pràctic, el que diem, és feina. És que l'altre és feina. I la sanció és, bueno, la mateixa policia que està por ahí, doncs agafa, sanciona amb aquest i amb aquell, ho envia a la central, envia la... De totes formes, té la seva història, també, perquè em donarà a mi un patinet que ni té matrícula ni té res, vull dir, com sanciones?
Una de les propostes que hi podria haver perfectament és que qualsevol vehicle tingués una mínima matrícula.
Amb motor, una micromatrícula.
No, però és que abans,
sí,
a l'època franquista,
sí.
diré una barbaritat, però és que hasta les bicicletes portaven matrícula.
Sí, senyor.
I he de dir, bé, clar, que ningú li venia d'aquí
no,
tenir una bicicleta i anar a l'Ajuntament que et donguessin una matrícula.
Sí,
però te la donaven, no, l'únic que volien era que hi hagués un registre, que si passés algú... Sí que avui algú es queixaria de dir que atenta la llibertat. No ens confonguem. Tenir un mínim registre, però fins i tot per seguretat pròpia.
Sí.
Vull dir, no per la seguretat de... Jo em sembla que això seria molt senzill, eh? Vull dir, provocar un mínim registre, una mínima... molt senzill, però les coses senzilles són les que funcionen, sense complicar-nos la vida.
Sí, no, és que no es tracta de que li compliquen la vida a la gent, que si li compliquen molt, llavors ja no ho fan, perquè... No.
Sí,
és senzill, més a l'Ajuntament, portes les teves dades, el teu carnet d'identitat, el que sigui... i el teu document, el que tinguis, escolar, targeta escolar, el que sigui, i amb allò et donem una matrícula. Ja està.
I el millor, a més, ara ja posats a somiar, que dèiem, sí, home,
sí.
Incentius positius, també. A veure si m'explico.
També.
Sentits positius, sí, perquè la societat només ha de funcionar...
Però què vols dir? Que et donin punts per complir les normes?
Qui diu, no, o per complir, o només possiblement perquè circules d'una manera determinada, bé, m'és igual, perquè tens patinet, i que tinguin drets a, no sé, a tenir un sorteig de tant en tant, o coses d'aquestes.
Sí.
I els... Estem acostumats, massa acostumats...
Mira, jo no condueixo, ¿vale? Perquè no tinc carnet, bàsicament. Però el José m'està dient, ¿y los que conducimos bien, qué pasa?
També.
Bueno, clar.
Per què no?
És que és aquí el tema.
Els incentius positius han desaparegut de la societat. Fixeu-vos-hi.
És que jo sempre he sigut partidari.
Només funcionen els incentius negatius.
Sí.
Els incentius negatius, que són els de la sanció, els de la multa, aquests... I jo quan a vegades... O sigui, digue'm somiador, digue'm que somia truites, digue'm el que vulguis.
Bueno,
però perquè quan tu fas quan eduques la teva canalla, intentes que hi hagi incentius positius també, negatius també, hi han d'haver de tota mena. No sé per què la societat està acostumada a que els incentius positius desapareguin. Posats a dir bestieses, no patiu, eh?
No, però és que jo sempre he cregut també això, eh? Vull dir, perquè allò que deia el José de conductors, jo que he fet... He fet quasi 3 milions de quilòmetres a la carretera. He vist de tot, com us ho podeu imaginar. I llavors es veus aquell senyor que té aquella precaució, que té aquella atenció, que està pendent, que quan hi ha una cosa el veus que reacciona ràpid perquè està pendent de lo que està fent, i després veus el head of the, no?, que et passa en contínua, que fa el que li dona la gana, que amb una curva es fot adelantar un tràiler d'aquells que dius, però serà possible, sí, bueno, i tot això. Llavors dius, home, amb el del tràiler, si l'enganxa la policia, li faran una castanya, amb el del que està davantant el tràiler, però a l'altre, que ho fa tot bé, i que d'això...
No li passarà res, o sigui, es quedarà igual.
Home, li haurien de donar un premi, jo que sé.
Mira.
Una banda per posar a la matrícula com a conductor exemplar, o una cosa així.
No sé, eh?
No sé.
Quin és el mètode, no ho sé, però hi ha un... En el món del comerç, això ho saps tu... Els incentius positius funcionen.
I tant.
Si te'n vas a comprar el bon preu o vas a comprar el d'això, et van acumulant punts, et van fent coses... Sí. I dius, mira, veus, hi ha incentius positius.
Sí.
Doncs per què en la societat normal i corrent no hi pot haver incentius positius amb altres coses, eh? Ahí lo dejo.
Ahí lo dejas, sí.
Al final acabo pensant jo sempre que és que perquè és feina, tu porta feina.
O poca imaginació o ineptitud de mentalitat. Sí.
També, hi ha gent, també, hi ha gent que, però, ostres, dic
que... Jo conec molta gent que de treballadors no en tenen un nou, eh?
Ja.
I que el problema el tenen en que són treballadors però no saben què fer. I quan dic... llavors els hi has de donar... I viceversa. Hi ha gent que és molt imaginativa i això que tu deies, i no els agrada massa pencar. Doncs les dues coses juntes, doncs poden funcionar,
Sí, hauria d'haver... I tot parteix d'un mateix principi. La societat i l'administració i tot és un escalafó, vull dir, és un esglaó que va pujant de nivell.
Tornem al mateix punt, sempre.
Va pujant de nivell. I al final, què? Pues, tot peta per dalt. Sí. Perquè si el de dalt està al tanto... va controlant el de sota, i el de sota, i arriba de baix la cosa controlada, però clar, si el de dalt no està al cas...
Bé, no sé, suposo que si empreses, en aquest cas com supermercats que estaves comentant, Josep, troben que donar aquests beneficis surt a compte...
I tant.
Potser també surt a compte per als governs, que s'estalvien després altres problemes.
I tant. A l'hora de fer funcionar la societat, en els aspectes de cívics, per dir alguna cosa, això és essencial.
Sí. Però és això, jo penso que més que el que tu dius...
Bé, perdoneu, si no m'equivoco, amb el carnet de conduir sí que et donen més punts quan portes un temps que no tens cap accident ni res, no? Vull dir, és un regal, entre cometes, tot i que si condueixes bé sempre, què més t'he de tenir més punts,
però
no?
Però això ve a dir que després podràs fer més imprudent...
Per això dic...
Jo fa... potser fa 15 anys que tinc 15 punts. En un moment donat, quan tenien els 12, me'n van treure 3, però no me'n recordo per què. Al cap de 2 anys els recuperes, si no tens més d'això. I a partir d'aquí al cap de dos anys te'n regalen 3 més i arribes a 15 i ja està.
Clar, però és això, que si tu condueixes sempre bé, què més et dona tenir 15 que 40?
Bueno, per això, no, és que no cal que me'n donguin més.
Li falta una volta de...
Sí, s'ha de buscar alguna cosa més, en aquest sentit. Sí,
en Maria, lloc de, a partir dels 15, per dir alguna
cosa... Uns croissants per esmorzar.
Un viatge a les Bahamas.
Bueno, això ja és més caro,
No sé. Viatge a les Bahamas de 15 dies, per en lloc de 3 punts, vale, ja està.
Tu sí que estàs somiant ara, Pep?
No, jo no. No, jo...
Els somnis del Josep els veig més...
És la febre de l'encostipat, home.
Bé, canviem de tema. Els tècnics sanitaris i d'infermeria es veu que tornaran a fer vaga a partir de dilluns vinent, i serà de 6 dies, perquè volen que els salaris siguin proporcionals i adaptats al país que tenim el 2025, diuen, i no al 2006.
Sí, sí. Bueno, és el problema de sempre, que tens el percentatge bestial de tècnics sanitaris espanyols treballant a Anglaterra, treballant a Alemanya, a França. I per què? Pues perquè allà els tracten com a persones, cuy. Vull dir, aquí no. Aquí han de fotre més hores que un rellotge i cobrar el mínim imprescindible per sobreviure. I això no va així. Això no va així, i això algú se n'hauria de donar compte. Home, que bueno, és clar, però tu ara tu veus, amb tots els respectes, però la boja aquella de Madrid...
L'Ayuso, vols dir?
Sí, naturalment. No, home, n'hi deu haver més, però vull dir, la més significativa és ella. Doncs, va retallar la sanitat. Sí, però saps per què, no? Per derivar-ho a la pública.
Els amics privats.
A la privada.
Per anar facilitant les clíniques privades dels seus amics. Sí. I ningú li para els peus. Pues vinga.
Aquí és on jo dic sempre que s'ha de continuar fent la revolució.
Pues vinga. I com això, tantes altres coses. Sí. I aquí a Catalunya també passa, eh?
No, oui.
Aquí també passa,
com a tot arreu.
Vull dir que jo dic aquella que està sonada, però aquí també
jo,
passa.
Jo tot el meu suport a aquesta gent que treballa al món de la sanitat pública. Perquè,
i a l'educació també.
Perquè se'ls ha de donar suport. Primera, perquè no estan ben tractats, són insuficients i no se'ls hi posa prou els mitjans que els hi cal. Jo, vaja, a mi em desespera. I penseu que en algun moment va arribar a funcionar bé, eh?
Sí.
Que érem exemplars,
sí.
Això. Jo recordo la frase d'aquell ministre que va dir les hemos recortado la sanidad, se la hemos dejado... No me'n recordo exactament com.
Sí, espera.
A mi això per mi era la presó per aquell tio. De veritat.
Sí, sí.
Per
sí,
mi,
sí.
Jo, aquella frase...
El Fernández Díaz, sí.
Jo no hi volia dir el nom, però bé.
Hombre, que quedi clar.
Sí, sí.
Fernández Díaz,
doncs aquella frase...
a més, del PP, que es quedi clar,
sí,
també.
Era clar que hi havia una voluntat de que això passés. Per tant, a qui toqui corregir-ho, que ho facin. Perquè no és una qüestió de negociar ni de res. O sigui, aviam, si s'aturen... Desconeixia que hi havia una convocatòria per començar a tornar a bellugar-se. Però benvinguda sigui la convocatòria, però que els que els hi toca posar-se les piles, que ho facin ja.
Sí, sí, sí. Sí, sí. I és que, a més, hi ha un tema que jo sempre... Clar, tot això deriva del caler. Vull dir, si tinguéssim més recursos, podríem fer més coses, podríem deixar... Però llavors et dius, aviam, ara quan parles d'una financiació singular, et foten les mans al cap. Bueno, escolti vostè, però què passa? La financiació singular a Catalunya? A Catalunya vivim tot molt més car que la resta d'Espanya, excepte Madrid. Llavors et dius... Aquí, un senyor que estigui fent la mateixa feina que un paio, a Zamora, allà aquell senyor viu com un marqueset i aquí apenas arriba a final de mes. Llavors dius, hem d'anar a finançar circular. Diu, però això és problema vostre. No, problema nostre no. Problema és tindre els mitjans per poder distribuir aquests calés en forma de sous a la gent que treballa a l'administració, que aquests ja pujaran al nivell i com a tal anirà repercutint amb el temps, anirà repercutint amb tota la societat. Però, és clar, si tu no tens els calés... què fas?
Si no es tenen, es busquen. I si no es troben, bueno, que arruïnin, sí, arruïnin a qui tinguin d'arruïnar, però que els serveis públics funcionin.
Que sí.
I jo... he de dir ben clar que jo no podria... Segur que duraria 10 minuts en un puesto de poder. Sí. Perquè segur que fotria... segur que faria petar la banca.
Perquè
hi han una colla de serveis bàsics, ensenyament, sanitat, que han de fer petar la banca. I vergonya els hauria de donar els que estan gestionant, dient que com que tenim prou mitjans, no tenim prou mitjans, doncs mira, aquí ens quedem. No. Això és excuses de mal pagador. Sí, o fas petar la banca o plega.
Sí.
Però el servei ha de funcionar. I si no en saps més, que vingui un altre. Uh-huh.
I si tens calés per salvar els bancs amb 60.000 milions...
Això mateix, que encara no els han tornat.
Ni els tornaran, perquè ja després de tants anys... diran, ha prescrit.
És prou greu com okay. Perquè si van destinar 60.000... Sí. 120.000 milions d'euros a rescatar els quatre privilegiats.
Sí.
No seria un exemple com per poder rescatar la sanitat i l'ensenyament. De veritat, em desespera veure que tot l'arc parlamentari, ni piu.
No, sí.
Però tot, ningú diu res, que només els que ja estem fora d'òrbita som els capaços de mencionar-ho.
Això és així, i el tema és que amb aquests calés, que són de tots, que van salvar la banca, que va haver-hi, en un moment donat, el que tu dius, en un moment donat, doncs es va considerar, que jo ja m'explicaran, tens un negoci, si va bé, si no, tanca, tu. A tu et passa. Vull dir que llavors... Doncs dius, aquest que va considerar que s'havia d'ajudar, això, evidentment, s'ha d'arribar a deixar de discutir, vam tornant. Ara, resulta que parlen de fotre un percentatge, un 3% d'impost als beneficis de la banca, i bueno, al final...
Ui, com si haguessin fet aquí...
Això què és? I tal i qual, i dius, tio, però que t'han donat 60.000 milions fa 4 dies d'aquests senyors, sí. Vull dir, i ara estem parlant de tindre uns recursos més perquè aquests senyors que et van pagar els teus la teva disbauxa ara puguin tindre una mica més de serveis. Però no hi ha ningú que s'atreveixi a agafar un dia en el Congrés. Bueno,
ningú.
Jo arribo un moment que dic, aviam, realment aquella gent saben què estan fent al Congrés?
Sí que ho saben.
Saben a què van?
Perquè allà n'hi ha de llestos, de los pícaros.
Sí, ja hi ha.
Allà n'hi ha que sí que ho saben, I n'hi ha que aquests 60.000 els hi ha tocat la seva part. I de tot l'arc,
Ja.
Perquè qui no té una hipoteca té una,
sí,
té una finca,
sí,
i qui no...
Sí.
I potser sí que en la declaració de béns no es declaren, però hi ha molts parents per ahí.
Sí, també, jo també, això és una altra. Sí, no, hombre... Això no estem inventant res, ni estem descobrint...
Estem parlant fa estona del País de los Pícaros, no?
No estem descobrint res, això, qualsevol persona amb dos dits de cervell és conscient de que quan hi ha aquesta tendència amb aquesta derivació tan monstruosa cap a aquest sector, cap a aquesta banda, serà per algú. Perquè, clar, per simpatia n'hi pot haver dos, tres. Però lo de més, portar un país decantar-lo cap a una banda X per simpatia, pues, jo diria que no. A mi no em quadra.
Bé, que a mi encara que sigui una miqueta de país, parlem, abans ha sortit de refilón, a Alemanya, heu seguit el resultat de les eleccions.
Era claríssim, de totes les enquestes ja ho deien, i ha quedat molt clar, que és una dretanització clara i concreta. I jo, els últims dies que hem parlat de la dretanització de la societat actual, jo sempre dic que no és perquè la societat hagi fet un gir a la dreta, és que els partits que se n'haurien de dir d'esquerra han practicat polítiques de dreta. I llavors ells mateixos, i l'únic que han fet ha sigut dir, ves que ve la dreta, com, però sense explicar què era lo dolent de la dreta, sense explicar-ho. Només han fet etiquetar, fer molts adjectius, dir ves que venen, i la gent ha dit, bueno, que vinguin. Que vinguin, perquè resulta que la dreta i l'ultradreta els hi posa sobre la taula solucions a coses que l'esquerra no vol assumir. I així anem, perquè per manca de valentia diguem-ne dels partits progressistes, el que no pot ser és que els partits progressistes tinguin tabús en moltes coses, i això és una de les coses que pot ser, i l'essencial és la immigració, aquesta és essencial, i he de dir clar que per no tractar-ho, per no abordar-ho, per no assumir-ho, la paraula és aquesta, assumir, han deixat que la dreta faci el seu discurs i se'ls hagin menjat.
Sí, i no li han donat, no han contrarrestat aquest discurs, no s'han preocupat. O sigui, d'entrada jo el que penso és que els partits d'esquerra o progressistes, com dius tu, fa molt de temps que han deixat de ser d'esquerra i deixar de ser progressistes.
Tal qual.
Vull dir, a partir d'aquí dius, clar, quines possibilitats tenen d'enfrontar-se amb una maquinària que està molt ben lubricada, molt ben treballada, que és la de la dreta, de quines possibilitats tenen amb aquest narinant, per dir alguna cosa? Pues cap, no en tenen cap. I així es va. Incrementant, i bueno, i veus que ara es formen aliances, aquest, el Trump s'ha fet molt amic del Milei, el Milei molt amic del Feijóo, o de l'Abascal, i dius, i l'esquerra aquests moviments no els fa. Llavors dius, hombre, fem alguna cosa per mirar de fer un nucli fort i tal, igual, però tampoc.
Sí, però jo l'esquerra, jo l'acuso no sols d'això, sinó de no practicar la seva ideologia.
Ah, bueno, això és el primer.
No practicar-la i no donar exemple.
Sí, sí.
Perquè la gent jove, per què s'ha dretanitzat tant? Perquè veu que la gent que està en el poder progressista no li dona resposta a les seves inquietuds.
No.
Però això ha sigut endèmic tota la vida, eh?
Sí,
quan nosaltres
sí.
Érem joves, a la dreta no ens donava... I ara és al revés.
Sí, sí.
I... no, o sigui, això la història ho dirà, i ara en aquest moment és molt difícil, però la gent jove avui no veu en els sectors de poder que els hi donguin solucions a les seves inquietuds. Oh, és que no en tenen la gent jove d'inquietuds. Mentida. Ens equivoquem quan diem que la gent jove està banalitzada. Aquest és el gran problema que estem patint. Perquè veiem que miren el TikTok, veiem que miren l'Instagram i veiem que miren totes les xarxes, i per això els acusem de banalitzar-los. Però tu agafa gent jove, a poc a poc, i veuràs que també pensen.
Sí, tant.
Deixar-los de banda i dir que el TikTok els està banalitzant és un error.
Sí, sí.
Hem de veure'ls què diuen. I hem de... Que una de les coses que diuen... I això ho diuen perquè ho veuen, és que els que estan en el poder no els hi donen bon exemple.
No, no.
I com que diuen això, aquell tio, si és un... Tots són una colla de... I dius, si la gent jove està dient això, pensem-ho. Canviem coses. No tenim capacitat d'autocrítica.
No.
I aquest és l'altre gran problema. I per això ens tocarà viure... Estic convençut, sí, però... una temporada de dretanització.
Sí, sí, però hi ha una diferència. Això que dius tu, de que no tenim capacitat d'autocrítica, jo estic d'acord amb tu, que és així mateix, però això passa a l'esquerra i passa a la dreta.
Sí.
I guanyen els de la dreta, perquè ara mateix el tema de València, de la Dana,
sí,
per exemple... O sigui, allà, aquest tio l'havien d'haver agafat els del seu propi partit, l'havien d'haver agafat i haver-lo fotut al Turia amb sabatilles.
Sí, però
en canvi, sí. no hi ha cap crítica, no és això, tothom recolza, tothom d'això, dius, bueno, per favor, què? Bueno, doncs amb ells els hi funciona, i amb els altres
fins que no hi hagi un canvi de cicle. I el canvi de cicle...
És que no et digui gaire, jo... que jo ja...
No, però tu sempre ho dius, dic, no, jo...
Estic per
ja no, l'hem de preparar, aquest canvi de cicle. L'hem d'anar preparant. Sí, home, jo sí, tinc clar.
Bueno. Que vagin per feina, doncs.
Bueno. Doncs res. Ahir es va presentar la programació del Teatre Municipal La Sala. No sé si vosaltres sou usuaris o feu cultura aquí teatral o escènica a la ciutat.
Sí.
Heu vist el que s'ha programat?
No, no m'he vist, no m'he vist.
Jo no, ara no.
Vols que t'ho expliqui?
Bueno, explica'ns-ho.
Explica'ns-ho, va, explica'ns-ho.
Doncs, entre d'altres, hi ha un espectacle que es pot veure, que es podia veure al Teatre Lliure, una producció del Teatre Lliure, que es diu L'Imperatiu Categòric, i que està interpretat per la Gata Roca, i que arribarà aquí l'11 de maig, després d'haver estat al Lliure amb entrades exaurides, i torna al Lliure de Gràcia al juny també, ja s'ha venut tot. En canvi, aquí a Rubí n'hi ha un munt d'entrades encara disponibles. Ara parleu d'això, si voleu. L'acte de centenari dels Pastorets aquí a Rubí serà el primer espectacle que es podrà veure el 15 de març, en aquesta nova tongada d'espectacle d'aquí de la ciutat. També hi haurà el cinema Gaudí, que a l'última sessió, per cert, es veu que estava pràcticament plena la sala amb la pel·lícula Marco.
Sí.
Continua el cicle Gaudí. Hi haurà una sessió de curtmetratges i també d'obres de teatre de petit format de joves de la ciutat, que ho han fet a Torrebasses. Ho dic per temes locals, també. La Tal també en farà un espectacle dins de les propostes de la xarxa d'espectacles que tenen, sabeu, seu aquí a la ciutat. Les Mans, un espectacle que es va veure a la Villarroel, dirigit per la Sílvia Amunt, també vindrà aquí a la ciutat. I bé, més o menys...
Bueno, té bona pinta.
Començant, sí, té bona pinta. Però començant pel principi, pel primer que has dit,
sí,
de que estava ple a Barcelona, no sé quantes sessions, i aquí no omplen, és que no informen, llet.
Bueno,
és que no informen.
És que el problema és un problema això de la comunicació té dues vessants per mi.
Perdoneu, perquè veieu que no m'ho estic inventant.
Sí.
Aquest és el panorama ara mateix de...
I quina data és?
11 de maig.
Bueno, encara queda temps, oi?
Sí, però les del Lliure són al juny i ja encara no estan, ja estan venudes.
Jo sempre he considerat que hi ha dos tipus d'informació. La informació institucional, que és la que s'ha de fer i que s'està fent i arriba on arriba, perquè tu i jo estàvem en Albis, no ho sabíem, per tant, no arriba a tothom.
No. Ràdio Rubí ho va publicar,
sí, però avui, i avui no ens ha donat temps de veure-ho. Primera cosa. Però segona cosa, que això també és corregible, hi ha èpoques en les que és millor i que està més arrelat i no, que és la interacció que hi ha amb l'associacionisme. L'associacionisme, quan qui diu associacionisme, diu grups de teatre amateur, diu associacions de veïns, diu... Això, si aquesta gent també participa de les programacions, és que és instantani, es buiden... Però com que... I no voldria criticar els programadors, però els programadors fan la seva feina, però ja hauria d'haver-hi l'altra part, que és la de la...
Difusió de la programació.
No, i la de participació, en la que les associacions també participen en decisions d'aquestes. Clar, dius, ostres, a veure si les associacions hauran de participar en la programació de la sala. No necessàriament directa, però si hi hagués... Jo recordo quan hi havia la Comissió de Cultura, que es reunia una vegada al mes tot el món associatiu cultural de Rubí, estic parlant de les antípodes d'anys.
Sí, jo hi era.
I allà s'explicaven les coses, es debatien, però aquesta manera de fer, que és participada i participativa, fa por. Per què? Que tenen por de perdre... De que vingui el secretari d'una associació i els hi prengui una cadira.
Pues igual sí.
Això... Mira, només amb això...
No,
amb això, l'endemà de fer la programació, tens totes les entrades exaurides. Perquè tothom ho coneix, tothom hi participa. Això és molt important. Quan et sents teu una cosa, te la fas teva... automàticament dius, ostres, jo això no m'ho vull perdre. Però quan ho veus muntat des del despatx, i amb això no vull carregar-me els programadors, parlo dels de més amunt que els programadors. Llavors...
Mira, jo... L'única cosa que hi ha que funciona una mica és la pantalla aquella que tenen a la sala.
Sí.
I jo, com que passo un mínim de 4 vegades al dia per davant de la sala... hi ha vegades que coincideixo sempre amb el mateix anunci.
Digue-ho ràpid perquè ens queden res, 50 segons.
Bueno, doncs pues nada.
No, que, però digue no, quin
no,
és.
No, coincideixo amb l'anunci. I de vegades amb un anunci d'algú que s'ha produït fot 15 dies.
Ah, bé, això ja és una altra qüestió, sí, evidentment.
Vull dir, però en els vidres de la sala podríem fotre cartells, podríem fotre coses anunciant.
De vegades
n'hi ha,
allà,
molt rarament, ja t'ho dic jo, perquè ja dic, passo per allà.
O abans n'hi havia, almenys.
Doncs ara no, apenes n'hi ha.
Bé,
ja t'ho dic, ho sento, però...
malauradament ho deixem aquí perquè és un tema que m'interessa especialment. Ja en parlarem la setmana vinent si cal. Moltes gràcies, Josep, moltes gràcies.
Vinga,
Pep.
Ens bon
veiem
dia.
La setmana vinent.
Bon dia, la setmana que ve.
Ara arriba Vinga. La informació i després continua el programa, que parlarem d'això, de la programació de la sala.
Són les 11 del matí.
Ràdio Rubí, notícies.